Pensé que era el amor de mi vida. Qué pena que fuera libra. Con su mirada asesina, coqueta, indirecta, indecisa. Con la que era Aries, le dije como tú no hay nadie. Pero el orgullo me lo traes, antes muerta que vulnerable. Aún me acuerdo de sus besos, cómo no hacerlo si era Leo. Se me encendía como el fuego.
Molt bon dia, avui estem en un col·laborador habitual de esta nostra casa. Bon dia, Luis.
Bon dia, Virian, com estem?
De què mos vens a parlar avui, a veure?
Bueno, avui anem a parlar dels horòscopos, perquè ara que estem ja a finals d'any, són molts els que van a Xena, que llisca les cartes astrals, a veure com ens anirà l'any que ve, perquè com han vist que és, diguem, balance d'aquest any, i a veure si l'any que ve millorem, no? I n'hi ha gent que s'apostilla a les estrelles per a saber el seu futur. I això, i el tema que avui tractarem és això, sobre els horòscopos, i quina, el seu origen, no? Com ha arribat fins als nostres dies, i sempre la part científica, pues, que sempre és la contrapartida a donar-li o no credibilitat a este mundillo, que evidentment la xoquen, les dues parts xoquen, la científica i el que és qüestió paranormal, no? Per dir-ho d'alguna manera. Aixina, que si te pareix bé. I és que són molts els que troben consol a les estrelles i recorren als horòscopos per desentranyar els enemies, els enigmes de la seva personalitat i preveure què els espera a la vida. Encara que els signes del zodiac i els horòscops puguin semblar moderns, l'astrologia ha marcat profundament les civilitzacions al llarg dels mil·lennis. Malgrat les crítiques d'escèptics, que en alguna manera creuen que no té res de real ni rigor científic. I és que l'horòscopo continua sent avui en dia una poderosa per a molts que busquen orientar en un món impredecible. Però Miriam, sabem l'origen de l'horòscopo? Pues te diré que la pràctica de l'astrologia es va originar a l'antiga Mesopotàmia, al segon mil·lenni antes de Crist. A la ciutat de Babilònia, les estrelles i els planetes s'utilitzaven per a interpretar els presagis dels déus. Tanmateix, només algunes persones es consideraven qualificades per fer aquestes interpretacions. Els sacerdots babilonis eren els encarregats de detallar com afectarien les coses celestes a la societat, especialment al rei de turno o al país on estaven. Així ho demostra la Enuma Anuenli, una sèrie de 70 tauletes cuneiformes que conten unes 7.000 presagis celestes. O sigui, això tenien ahí muntades ja. Coge esta carta, no? Per ahí eren, supongo que seria un tros de tauler i un tros de pedrusco.
I un tros de fusta.
Sí. Els babilonis van desenvolupar 12 signes astrològics, alguns dels quals es van incorporar posteriorment al zodiac occidental. Tot i això, van ser els antics grecs els que van donar a aquests 12 signes estel·lars el nom de constel·lacions i els van vincular a les dates concretes en funció de la seva alineació amb l'òrbita solar. Estos signos, com tots sabem, són Aries, Tauro, els Géminis, Càncer, Leo, Virgo, la Llibra, Escorpi, Sagitario, Capricornio, Aquario i Piscis. A més, el zodiac té el seu origen a la frase grega, jo no sé grego, però espero que ho diga bé, zodiacos quilcos, que significa circlo d'animals o cercle d'animals. Tot i les aportacions dels grecs a l'astrologia, els horòscops no estaven gaire estesos a l'antiga Grècia. En lloc seu, s'utilitzaven les estrelles per a connectar amb els déus a través de la endevinació, que és essencialment qualsevol tipus de pràctica ritual que consistís en conversar amb els déus, dia Elmer. Amb el temps, l'astrologia babilònica, que interpretava els esdeveniments celestes, es van fusionar amb les pràctiques endevinatoris dels grecs. Esta barreja va conduir al desenvolupament dels horòscops més personalitzats que veiem avui en dia. Claudio Ptolomeo, astròleg i astrònom d'Alejandria, a l'antic Egipte, va establir les bases de l'astrologia occidental en el seu text Tetrabiblos, posant èmfasi en l'aspecte individual de la interpretació astrològica. Aquí es va originar el concepte de l'horòscopo personal, o la idea que les persones poden llegir e interpretar les estrelles per a dependre sobre les seues vides. Tot i que el zodiàdic occidental gaudís d'un reconeixement ampli, altres pràctiques culturals també han donat forma a l'astrologia a tot el món. Per exemple, a la Índia, l'astrologia vèdica incorpora antigues creences i pràctiques hindús, oferint una perspectiva única de les influències celestes. L'astrologia xinesa, per exemple, arrelada a la filosofia taoïsta, assigna signes animals en funció dels anys del naixement, cosa que influeix en les pràctiques culturals i en les creences socials. Però durant l'edat mitjana, l'astrologia estava molt estesa e influïda notablement en les decisions quotidianes. No només les practicaven els metges, els astrònoms i altres professionals científics, el metge era també, imagina com estava el nivell, sinó que també va tenir un paper crucial el desenvolupament de l'alquímia, precursora protoscientífica de la química. A l'Europa del segle XIV, els astròlegs eren habituals a les corts reials, on proporcionaven regularment horòscopos personals als monarques. Esta pràctica estava tan estesa que Carlos V de França va arribar a encarregar la traducció de textos astrològics. L'astrologia va canviar durant els judicis de la bruixeria del segle XV a Anglaterra, on es van associar amb la fetitgeria i el paganisme. Conseqüència, alguns monarques van començar a distanciar-se dels horòscops individuals. El Renaixement va marcar un ressorgir de l'interès general per l'astrologia a nivell personal i filosòfic. Enmig d'una venjança entre les creences cristianes i les ciències naturals, va fluir la pràctica privada de l'astrologia. Això va portar a la creació de cartes i calendaris astrològics, eliminant les barreres lingüístiques i educatives anteriors a l'astrologia i la interpretació dels horòscops. Un notable astròleg europeu com va ser Leonard Tournesier, empleat d'un príncipe alemany, va publicar a l'any 1575 un llibre desplegable titulat Astrolabium, que es podia utilitzar per a crear horòscops individuals amb ajuda de cartes de rueca.
O sigui, el primer astròleg va ser este xic.
Quasi que sí, Leonard Tournesier. Crec que ho ha dit bé, Tournesier. No obstant això, la prevalència de l'astrologia i els horòscops se'n va amb l'inici de la revolució científica i el subsegüent segle de les llums. A finals del segle XVII, l'astrologia gairebé no era, vamos, que no se practicava. Els horòscops personals no van ressorgir a la història moderna fins als principis del segle XX, amb l'aparició de la columna periodística de horòscopos. I és que en l'any 1930, Miriam, el Sudany Express, un diari que no sé si estarà en vigor encara, va publicar un horòscopo d'aniversari per la princesa Margarita d'Anglaterra. Margarita d'Anglaterra és la filla de la reina Isabel II, i quasi que te diria que seria, si no la primogènita, no, Chelo? La de la primogènita, la segon. Però, claro, com ahí manen els homes,
claro,
pa ser reis. Pues este script, pel destacat astròleg britànic R.H. Naylor. Com molts astròlegs actuals, Naylor va utilitzar una carta astral natal per a predir l'horòscopo de la princesa Margarita 3 dies després del seu naixement. En general, Les cartes astrals natals utilitzen la data, hora i lloc de naixement per a crear una instantània del cel des del mateix moment en què aquesta persona naix. L'anàlisi de la carta proporcionava informació sobre els trets, la personalitat i la trajectòria vital d'una persona. L'anàlisi de Naylor de la carta astral de la princesa va predir que tindria una vida agitada i que esdeveniments de tremenda importància per a la família real i la nació ocorrieren al voltant del seu 7è aniversari. Això va atraure molt l'atenció del públic, cosa que va portar el diari a encarregar més articles a Naylor. Al cap de poc de temps, va començar a escriure una columna setmanal titulada «Els que produïssin les estrelles», que oferia consells sobre horòscopos basant-se en l'aniversari que queien en una setmana determinada. Els diaris nord-americans, com el Boston Globe, també van començar a publicar columnes d'horòscops en aquesta època. A la dècada dels 80, molts diaris van establir línies telefòniques d'astrologia que permitien als lectors trucar i rebre una lectura personalitzada de l'horòscop. Vamos, un...
¿Las brujas del tarot de entonces?
Sí, sí, muy bien, que ahora son estos gays siempre la tele en estos
teles. Antes de la matina.
Sí, que fa sapin y me lo he pensado en Aixit, ¿no? Pues avui el horòscop són més populars que mai, sobretot entre la generació Z i els millennials. Més enllà dels orígens astronòmics, l'astrologia, segons els experts, pot fomentar el sentit de comunitat i aportar cohesió social. Carl Jung, un psicòleg reputat que va explorar els símbols arquetípics de l'astrologia i el seu impacte en la psicologia humana, va suggerir que l'astrologia proporcionava un llenguatge per comprendre els patrons universals de l'experiència humana. Però Miriam, ¿sabeu que els astròlegs solen acusar als científics que menospreien la seva disciplina sense ni tan sols haver-la estudiat? Pues sí, això és senzillament fals. L'astrologia és la pseudociència que més ha estat posada a prova usant el mètode científic. Pues a lo llarg de la història han estat molts els estudis, però no hi ha un dubte que la investigació més famosa i detallada que va posar a prova l'astrologia va ser la realitzada per Michael Wauquelin entre l'any 1940 i 1991. Este psicòleg francès va fer servir amplis mostratges que en ocasions arribaven a ser més de 100.000 persones, totes elles amb el moment, el lloc i la data de naixement obtingudes de les partides de naixement. El seu treball va donar com a fruits diversos llibres i gairebé 150 articles científics. Tots els intents fets per comprovar les afirmacions astrològiques sobre signes, aspectes i trànsit van ser invariablement negatius.
Ningú s'esperava.
Ningú s'ho esperava. Gauquelin també va posar a prova els astròlegs en el que va anomenar l'experiència de destins oposants. Va proporcionar als astròlegs les dates de naixement de 40 persones, 20 delinqüents i 20 ciutadans pacífics. Cap no va ser capaç de diferenciar-los a partir de la seva carta astral. En l'any 1983 va escriure Gauquelin: «Els astròlegs fallen en aquestes proves i de vegades estan desil·lusionats que m'acusen d'arreglar els resultats». O sea, no, con no acertar en una, la culpa era de l'altre que ho amanyava. Miriam, són molts els exemples que demostren que l'astrologia no és molt eficient i entre els més clars de la incapacitat de l'astrologia per veure el futur és que cap astròleg no va predir ni la caiguda del mur de Berlín, ni el 11S, ni el 11M, ni la guerra d'Ucrània, vamos, ni la loteria de Nadal, que per molt que tots els anys s'empenyen en que... Si va vindre una abuela l'altre dia, no?, que deia aquell número, pues segur que no va ser tan. Fiascos de l'astrologia estan en mans d'uns tres astròlegs europeus més prestigiosos del segle XX. Andrei Barbaul, un especialista en astrologia política, va vaticinar per 11 vegades el final de la guerra franco-algeriana. Al final va acertar, o sea, si ho va dir 11 vegades, al final...
Alguna acertaria, no? Alguna... Per estadística.
Per estadística. I les seves prediccions referides a una dotzena de líders mundials incloïen moltes ficades de pata mayúscules, com que, per exemple, Kennedy seria reelegit en l'any 1964, o que Khrushchev romandria al poder fins a l'any 1966. Este va ser deposat a l'any 64, era un... O de Gaulle dimitiria en l'any 65 quan va ser reelegit. Com va dir un crític, el que va ser anunciat no va passar, el que va passar no va ser anunciat. O sigui, aquesta és la frase que, diguem, resumiria com qualificarien els astròlegs. Però bueno, Míriam, que cada un crega el que li vinga en gana. Jo avui, com sempre, dic, la música ens dona vida, ens alegra, ens fa feliços i ens apuja l'ànim. La veritat és que tot tenim una cançó que ens representa, ja siga per la seva lletra, per el seu ritme o perquè amaga darrere, fins i tot per la personalitat de la persona que la canta. Esta vegada, amb ajuda dels astres, el que no t'ho cregues, des d'aquí a Ràdio Vila-real han volgut descriure quina cançó pega més a cada signe del zodiàdic. I es començarem per Àries en la cançó Coyote Dance, No rompas más. I és que els amics d'Àries de vegades són massa quadriculats, jo reconec, jo soc Àries, eh? I això de vegades és bo i d'altres va portar pel carrer de l'amargura. Exactament igual que la sensació que causa a la gent les cançons que més li peguen. Són aquelles que compten amb un ball tancat. Per exemple, esta de No rompas más de Coyote Dax. No soy lo mejor. Avui, com tenim 12 cançons, ho farem més rapidet.
Tu diries que això de... t'identifica, aquesta cançó?
A mi, la veritat que no. Però bueno, com supon que n'hi haurà moltes cançons...
Alguna?
Algú, segur, algun Àries estarà, bueno, ara mateix estarà ballant segurament. Una altra cançó ideal per al Tauro és Bruno Mars amb Just the Way You Hair. Crec que ho vaig a dir bé. És una romàntica, però no podem dir que una manera pastelosa, peculiar de l'amor, sinó de les de la veritat. T'encanta que les persones es facin reaccionar i moren. Per este mateix motiu, una agraden els temes que parlen d'amor real, alhora que una fàcil moren de la cadira. Si sents dubtes de les cançons Bruno Mars, en esta cançó te pots sentir reflejat. Said the paper she don't see what I see, but every time she asks me do I look okay, I say when I see I ara, donant preset al següent horòscopo, que és Géminis, és la cançó, pues, jo quasi que diria referència de Rafael, Escándalo.
Por las esquinas evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar.
Y es que la canción que pega en Géminis es Escándalo de Rafael, porque triunfes allá on vas, la teua personalidad y deis una imprenta de aquellas que siempre recorden. Pero eso, la teua canción perfecta va d'acord amb la manera de comportarse que tens. Un tema que todo el mundo recuerda, que a todo el mundo le agrada y que per descontar no falta mai en las buenas reuniones, es la canción de Escándalo de Rafael.
Un himno, la veritat.
Y ahora pasemos a Càncer y la seva canción decía Un Stop Papel, creo que se dibuixa, ¿no?
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah.
Quina llàstima que avui no tinguem temps, Míriam, si no, perquè aquestes cançons, a
part de taula,
i mos fiquem, mos ficarem bailongos, començaríem ja la noche vieja, ja, I és que trobes la motivació, els càncers troben la motivació moltes vegades als llocs on pràcticament no existeixen i mantenen la ment positiva malgrat les dificultats. No t'agrada sentir que ningú t'ature i el teu objectiu és arribar a complir els teus objectius més tard o més aviat. Per això la cançó que més enganxa amb la teua personalitat té que ser esta de Sia, Un Stop Papel. I ara anem a passar a l'horòscopo de Leo. Quina és la cançó que representa Leo? Pues Bad Guy de Billie Eilish. T'atrau el que és alternatiu, el que és diferent, el que se'n surt d'una mica de lo que és lo quotidiano. Sense dubte, a dia d'avui, compta amb molts artistes, però hi ha un artista que complís este requisit. Pues és Bad Guy i Billie Eilish.
No one knows, so criminal. Bruises on both my knees for you, don't say. Thank you, oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make you go.
Y ahora, pues, seguint en Virgo. ¿Y quién no mejor que representa a los Virgo que Malamente, de Rosalía?
Esta es muy guay.
Ah.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente.
¿A qué toma?
Malamente.
¿Y yo?
Malamente.
Y es que los amigos Virgo.
Ahora.
Lo vaig a ficar amb ells, que tinc així, per lo que veig, ja sí tinc una. Pues cada dia la teua ment està donat a voltes i a idees noves per a convertir-les en una cosa diferent i creativa. Per això, podem dir que els Verge esteu buscant sempre la innovació en els clàssics de sempre. No se n'acudís un tema més perfecte per a vosaltres que lo de Malamente, de Rosalía.
Jo, mentre me diga coses boniques, me ho vaig a creure, sinó que m'ho accepte.
Molt bé.
Malamente. Malamente.
Aunque no esté bonita la noche, un divertido.
I passem a Libra, que no podré deixar d'escoltar la cançó de Sar Mendes i Mi Blood.
It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No.
I és que els llibres són transparents i sentimentals, i així és com són els llibres. Però de vegades es costa reconèixer-lo. T'agrada reflexionar sobre el que penses, i sents encara que això no vol dir que t'encanti parlar amb la gent. Per això, la teva cançó perfecta per la de maneres de sentir-se són temes a cor obert. Este artista, Sam Mendes, i el seu temazo, per exemple, In Me Blue.
Looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in.
Bueno, seguim escoltant a Scorpio. I quina és la cançó perfecta per a Deis? Pues Leiva, Sincericidio. Hi ha un poc de clàssic en tu, però no podem dir que t'encanta allò de sempre. Per això, una de les cançons perfectes té un poc de clàssic, parlar de sentiments, encara que d'una manera diferent de la que estem acostumats, amb la manera de fer-lo d'un artista com Leiva. Per això tenim que escoltar esta cançó de Sincericidio.
Si me la pides tanto.
I seguint en el horóscopo, pues mos toca Sagitario. Per cert, Txelo, ja hem dit el teu horóscopo, no? Encara no? Pues mos avises, eh? És una cançó sublime per a Sagitario, la de Ed Sheeran Sap, Am You, Of You.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead.
I és que en numeroses ocasions el Sagitari teniu a simplificar les coses de manera inimaginable. De vegades, tan simples que deixeu els dels vostres voltants sense paraules. Per això, la cançó perfecta per a vosaltres és una que compta amb poca instrumentalització i molta veu. Ed Sheeran és el vostre artista i la cançó Sap of You.
I'm in love with your body. Why? I'm in love with your body. Why? I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape. ¿Y quién la cansó para Capricornio? Pues David Bisbal y su corazón latino.
Si me quisieras, todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría.
Bueno, hubiera yo despertarme al costado de un Capricornio. Esta musiquita al despertador, ¿eh? Pues Capricornio y David Bisbal, corazón latino, del no res ha anat creixent fins a arribar a dalt del tot, quan la cosa es posava a complicar. Ha sabut ressorgir de les teues cendres i trobar la força per seguir endavant. Esta manera de comportar-se quadra molt amb l'artista espanyol, que ha triomfat arreu del món en l'última dècada.
Y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía?
También la canción preferida de Aquari es Rafael y su Mi gran noche. Ho vulguis o no, Aquari és dels clàssics que mai passen de moda, és dels que pensen que els colors bàsics sempre són un encert en la roba i en les cançons. Les mítiques li aniran que ni pintades, en referim, per exemple, a Que mi gran noche de Rafael. Que esta cançó, vamos, la van ficar hasta en el Villarreal quan va guanyar la Europa League.
No, si la primera cançó, sí, quasi, sí.
Y entonces, pues es la cançó, pues eso, que todo el mundo, en los verbenes la suelen ficar molt también, eso es
en
una
cançó. En general, Rafael, como que triunfa molt, y además sí. Con les cosas, la gente jove está como, a tope, hasta yo les conec.
Creo que o sea, está haciendo no una gira, pero ahí, ahora mateixa, encara, que tendrá ya 80 y pico años.
Inmortal, ese hombre.
Madre mía. A mí me fa gracia Piños que té, porque sea un piano, cuando...
Ahí se estaban parlant l'altre dia, es que les carilles te fan com molt. I se nota perquè són falses.
Però bueno...
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, era, era.
I ja per a tancar, sentint-lo tallissa de l'estribillo en la boca.
És que la gent no m'està veient, però jo estic ballant tot el rato entre les cançons.
Però és que anem mal de temps, avui. Pues una cançó que encanta el Pistis. Bueno, ja hem dit el teu horòscopo ja o no? Encara no? Bueno, chelo,
es el ofiuco este no que ningú
sumana,
coneix.
No serà sumana. Pues anem a escoltar a Aitana i Ana Guerra en Lo Malo i ja quasi que mos despedim. Más o menos vaig a contar-te que t'encantarà això de la seducció més o menys directa i quan vols estirar armes de dona se te veu en la mirada. Per això qualsevol cançó de reggaeton que et faci moure els músculs i sentir-te una miqueta més sexy te val. Sense dubte són els temes que més enganxen amb la teua personalitat. I així que en Pistis deixem el programa d'avui. I no res, que cada un que crega el que vulga, que compre els números que vulga i que siguin feliços, que és lo important.
Pues sí, moltes gràcies una setmana més, Lluís, per estar amb nosaltres.
Molt bé.
Salir no más, fingir no más, servir la noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás, si me llaman no respondo.
Mira, porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte ya gané.
Pero si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
¿Qué voy a darme a mí de una y otra vez?
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue.
Y voy, voy. Chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no.
Tú ya no estás dentro de mí. Se han podrido las flores aquí. Ahora ya no quiero rosas. Soy el león que se comió las mariposas.
Tira porque te toca a ti perder. Que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte ya gané.
Si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
¿Qué voy a darme a mí? Una y otra vez.
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue.
Y yo voy, 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 lista pa' bailar. Porque tú hoy, hoy vas hecho rabiar.
Y voy, 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 lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no. Paso de largo y yo voy a por mí. Esta noche bailo mejor sin ti.
Yo no te miro y tú me vas a ver. Yo no te escucho y tú me vas a oír. Paso de largo y paso de ti. Esta noche bailo solo para mí.
En un chico malo, no.